Hola, Marc. Avui, a on ens portes?
Avui, Jessica, et proposo que anem fins a la Xina. Una Xina de fàbula, mil·lenària.
I què hi trobarem, allà?
Ah, hi coneixerem allà la princesa que no es vol casar, la princesa Turandot.
Caram, quina grandiloqüència, molt espectacular, no?
I tant. Aquesta és la música que sona cada cop que entra l'emperador, el pare de Turandot. 10.000 anys i el nostre imperatore, 10.000 anys de vida, el nostre imperador. I ara ho comentàvem que sona a gran superproducció de Hollywood.
A Ben-Hur.
Sí, no? Cleopatra, no sé què, Quo Vadis. Però música que, com veurem, tot i que sent música totalment occidental, europea, de Puccini, sí que ja veurem com fa Puccini per recordar-nos i ambientar-nos que estem a la Xina.
Sí, aquesta sonoritat, no? Algunes campanetes, anirem descobrint, no? I és que avui parlem de l'última òpera de Puccini. Recordem, com sempre, que aquest és un podcast original de Pròpera en col·laboració amb Cugat Mèdia i la Fundació Òpera a Catalunya. I us parlem, Jessica Sotodossos i el tenor Marc Sala, des dels estudis de Cugat Mèdia a Sant Cugat del Vallès. Marc, què hem de saber de Turandot?
Si no coneixes Turandot, has de saber que és una òpera en tres actes de música de Giacomo Puccini i llibret de Giuseppe Adami i Renato Simoni. La història es basa en diverses fonts literàries, des de poemes èpics a obres de Carlo Gozzi o de Friedrich Schiller. El problema és que Puccini va morir d'un càncer de gola el 29 de novembre de 1924 sense poder acabar l'obra. És una obra que es va estrenar pòstumament. El director Arturo Toscanini, que era un mite de l'època, era encarregat d'estrenar-la a l'Escala, el que va fer és encarregar el tros final, el duet final de l'obra, a un compositor que es diu Franco Alfano. I es va estrenar a l'Escala de Milà, finalment, el 25 d'abril de 1925. De tota manera, el dia de l'estrena, Toscanini, quan, en el moment en què mor un dels personatges, Liu, la soprano, una dels dos sopranos de l'obra, va aturar l'orquestra, es va girar i va dir al públic: aquí conclou l'òpera perquè en aquest punt va morir el mestre. I aquell dia va acabar...
Aquell dia va acabar aquí, no es va fer...
Al final de l'obra, el dia següent, a les següents rèpliques i funcions, sí que ja van fer-la amb el final aquest de Franco Alfano. I, de fet, hi ha versions d'altres compositors, com Luciano Berio, que també van fer la seva, diguéssim, versió final, perquè, clar...
Ah, hi ha versions alternatives, a l'oficial, en principi.
És que, clar, d'oficial seria la de Puccini, que no va fer mai. Aleshores, el que va fer Franco Alfano és agafar el material, els esbossos i moltes melodies que de Puccini per intentar fer una cosa...
Que possiblement,
no?
Més... Puccini, sí, tenia pensat fer.
Una mica així amb la Ouija, no?
Perquè mirant... no li va explicar a ningú.
No, tenien quatre punts i amb això el Franco Alfano va acabar-la. I però això és la història de la inauguració.
I l'argument, què passa? Hi ha una princesa, això ho sé.
La princesa Turandot, que com hem dit no es vol casar, li ha fet prometre al seu pare que no la casarà a la força. I aleshores, això li ve d'un trauma que ella diu, o explica, que una àvia seva, una una àvia molt àvia, un ancestre, diguéssim, va ser violada per un invasor. I aquest trauma, diguéssim, mil·lenari que li arriba fins a ella és l'excusa per no voler ser de ningú. És una dona, doncs, com tenim avui en dia, molt empoderada i decideix doncs, que no vol. I aleshores, com que de l'estirpe s'acabaria aquí i això no, és un problema greu, i després, amb molt insistir-li, el seu pare, l'emperador, aleshores ella va accedir a casar-se amb una condició. La condició, perquè clar, què passa? Que a més té un tema, que aquesta princesa és una princesa fascinant. Vull dir-te, tothom, tots els prínceps viatgen des d'arreu del món perquè volen casar-se amb ella. I aleshores té molts pretendents i ella no vol. Aleshores, la condició que posa és que el pretendent que vulgui casar-se amb ella haurà de superar una prova, que és que ha de resoldre tres enigmes. Tres enigmes que només tenen la resposta uns savis. I si falles un dels enigmes, no només no et cases amb Turandot, sinó que t'exposes a que et tallin el cap.
Ostres!
Compte aquí, eh? Oh, el preu és car.
T'ha d'interessar molt la princesa, eh?
Molt. El que té és que està fascinant que tots passen per allà. I tot just comença l'obra que el príncep de Pèrsia ha volgut superar les proves i no les ha superat, i quan surti la lluna li tallaran el coll. Oh. Així és com comença.
Ai, doncs anem a posar música.
A Pequín.
I Marc, tant. Què escoltem? Què ens portes?
Bé, sentim aquest final del primer acte, amb aquest moment en què tothom està esperant que surti la lluna, perquè és un moment especial en el que el Botxí ha de decapitar el príncep de Pèrsia, i surt Turandot des de la finestra per sentenciar-lo, per confirmar la sentència, i en aquell moment, a la plaça, diguéssim, principal de Pequín, s'hi han trobat un príncep que està a l'exili, un príncep desconegut, el Tenor, del qual no sabem el nom, que es retroba amb el seu pare, l'antic emperador, el Tum, que han fugit del seu país perquè van ser invadits i van ser, diguéssim, usurpat el seu tro, i estan, diguéssim, a l'exili vagant pel món. I aquest pobre home, l'emperador, l'està portant pel món una antiga esclava que es diu Liu, que és també soprano, i quan es retroben, que sembla que la cosa, doncs, quina alegria de retrobar-se, doncs aquest tenor, el príncep desconegut, està maleint aquesta princesa que tan cruel que farà matar aquest pobre príncep de Pèrsia, però quan surt per la finestra...
S'enamora.
Sí.
Ai!
Exacte, Cési, que perdudament es queda fascinat com només a les òperes pot succeir. I què passa? Que de sobte es queda tan fascinat que el seu perfum està en l'aire, en l'ànima. I aleshores decideix enfrontar-se a aquestes proves, intenten impedir-li, però finalment en aquest final que sentirem ara, sentirem com ell agafa i fa sonar tres cops el gong, que és la manera de demanar enfrontar-se als enigmes. Tres cops, el número 3 apareix molt en aquesta obra, i crida tres vegades, Turandot, 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 com sentirem ara.
Aquí tenim el tercer gong i això s'ha de presentar aquest senyor. El
clar.
Tenor és Andrés Veramendi amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. Recordem que és una gravació importantíssima, en viu, cedida per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera Catalunya. I jo ja tinc ganes de saber com continua la història.
Aquí acaba aquest primer acte, que com podeu veure, hem sentit alguns instruments ja que ens situen en ambient
xinès.
Aquestes caixes de fusta, no? De percussió, de marimbes, i també a nivell harmònic i a nivell també de melodia. Puccini el que fa és utilitzar, també com farà amb la Butterfly, que no utilitza l'escala major normal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, doncs no, el que fa és l'escala pentatònica, que és una escala que, com diu el nom, és pentatònica, o sigui, té cinc notes, com un pentàgon té cinc costats, doncs una escala pentatònica té cinc notes en comptes de les set notes que té l'escala occidental normal i corrent que tots coneixem. Al utilitzar aquest tipus d'escala, doncs ja la sonoritat ja ens transporta a aquest univers oriental. També es va estar documentant, es va estar, diguéssim, igual que va fer per Van Butterfly, que està situada al Japó, i aleshores això fa que és música plenament occidental del segle XXI, però, diguéssim, amb aquest aroma una mica orientat. Aleshores, què passa? Com continua? Doncs exacte, aquest príncep desconegut s'enfronta a les tres proves i serà el primer que aconseguirà descobrir la solució dels tres enigmes. I clar, això per desesperació de Turandot, no? Cada vegada que resol un enigma, tothom, diguéssim, queda al·lucinat i ella va agafant por de que...
Ella s'ha de casar, finalment.
Clar, és la princesa, ella que és la princesa de gel, la persona...
Perquè ella no s'ha enamorat.
Ella no s'ha enamorat ni vol ni té cap interès.
No té cap... Quina princesa més freda, més, no, més sanguinària.
Sí, els mata a tots.
Vols dir que aquesta és la típica heroïna putxiniana?
Pues mira, no. Aquest és el problema que tenia Puccini, perquè abans hem parlat, quan parlàvem, per exemple, de Manon Lescaut o d'altres òperes, que la típica... Mira, Manon Lescaut era la primera gran òpera, la primera gran èxit, i aquesta va ser l'última. Doncs entremig, tots són òperes com Tosca, Manon, Madame Butterfly, La Mimi de Bohème, que són la heroïna putxiniana, que se'n diu, que són dones amb una gran sensibilitat, amb una tendresa, que sacrifiquen... amb una gran força, també, com el cas de Tosca, no? I o sigui que està al centre sempre aquesta figura femenina amb la que empatitzes, però és molt difícil empatitzar
amb Turandot.
Amb Turandot, que a més és això, és molt sanguinària, és freda, no és gens sensual, no és gens amable. Aleshores, què passa? Aquí fa una aportació. Puccini, diguéssim, fa la seva marca i posa una segona soprano, que és Liu, aquesta esclava.
Aquesta sí que cau bé.
Aquesta és totalment l'arquetip d'aquest amor incondicional, d'aquest sacrifici, d'aquesta que ja diem que les heroïnes putxinianes sempre moren, no? Pobres. Doncs bé, en aquest cas seria el personatge de Liu, que tot i que no sé la protagonista, és d'alguna manera el contrast amb la fredor de Turandot. I canten diferent. Ara sentirem un trosset de l'àrea de Liu, on ella li explica que... si ha fet, diguéssim, si ha acompanyat l'antic emperador per tot arreu, diguéssim, tot i que podia ser lliure, és perquè es va enamorar del príncep desconegut. Perquè un dia, en la cort, ell li va somriure. I perquè ell somriure, diguéssim, es va quedar ja totalment enamorada i dedicar tota la seva vida a cuidar d'aquest pobre home. Aleshores, ho explica amb aquesta tendresa, amb aquesta ària famosa, Signore Ascolta, on li diu, sisplau, oblida-te'n d'aquesta Turandot, necessitem que siguis viu, no t'arrisquis, el teu pare et necessita, jo també.
Aquesta era la soprano Eugenia Montenegro amb l'Orquestra Simfònica del Vallès en directe, dirigida per Daniel Gil de Tejada.
Correcte, hem vist aquesta melodia, no?, tan inspirada, tan dolça. Doncs bé, Turandot canta completament diferent, perquè és un personatge completament diferent, amb una psicologia diferent, i el seu cant serà molt més dur, angulós, amb salts abruptes, de gran, i necessita una veu encara més potent, més èpica, que no pas la de Liu, una veu amb gran determinació i potència, quan diu, mai n'és un m'habrà, mai ningú em tindrà, i li recorda, en el final d'aquesta ària, el tenor li diu: compte, perquè els enigmes són tres, però la mort és una. O sigui que un cop hagis mort no podràs tornar, no tens més oportunitats. I l'altre, que és més xulo que un ocho, no? Es posa allà i li diu no, no, i li diu que no, davant dels morros, i li diu: els enigmes són tres, però la vida és una. O sigui que ho he de fer perquè no hi ha més remei. I això ho fan, diguéssim, en aquest fragment que ara sentirem.
Sentim el contrast de les dues sopranos. Mm. Aquests eren la soprano Maribel Ortega i el tenor Andrés Baramendi amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. I Marc, el great hit d'aquesta òpera, el tema segurament més conegut, l'ària Nessun Dorma, on sona?
Exacte, home, aquesta és la famosa que diuen la gent que li sona a tothom, perquè l'hem sentit fins i tot al vestuari del Barça, no? Quan el Guardiola els hi va posar per motivar-los, o quan el Got Talent, o un d'aquests talent shows d'Anglaterra, doncs va guanyar un que es deia Paul Potts cantant aquesta ària, i sobretot a través sobretot la versió de Pavarotti.
De Pavarotti,
no?
Que
jo crec que... I aleshores molta gent diu: ah, sí, no li diu el Nessun Dorma de la Turandot de Puccini, que seria això, no? El Nessun Dorma és l'ària de l'òpera Turandot,
del compositor Puccini,
no? Doncs la gent diu: no, el Vincheró. El Vincheró de Pavarotti. Sí. I dius: hosti, correcte, però no. Vull dir, l'ària es diu Nessun Dorma, i sí que acaba amb el famós Vincheró, Vincheró, que, evidentment, Pavarotti cantava molt bé. Però això arriba en la història d'aquesta ària, és ja el tercer acte. Perquè què passa? Aquí hi ha un gir de guió que és brutal, perquè tan bon punt ell ha guanyat les tres proves, l'altre es desespera, la Turandot, i diu que ni de... sisplau, que no l'obliguin a casar-se amb aquest príncep desconegut que ha vingut del no-res. I aleshores l'altre li diu: jo et vull, però no obligada, et vull ardente d'amor. I l'altre li diu: ostres...
Ja m'estàs demanant, va.
Ja m'estàs demanant, exacte. I aleshores li diu, aquí ell se ven arriba, que se'n diu en castellà, i diu: mira, tu m'has proposat tres enigmes, jo et donaré una oportunitat, et plantejo només un. Diu: no saps el meu nom. Si abans de que s'acabi la nit, si abans de l'alba, ets capaç de saber el meu nom, jo a l'alba moriré. O sigui, ell que s'havia salvat de la mort tres cops, ara es torna a posar per determinació i per passió, per amor, pel que vulguis dir-li, diguéssim, en posició de poder morir, si Turandot. Aquí hi ha un punt que dins de la fàbula, doncs, té un cert interès. La qüestió és que ens ve a entendre que tu no pots conèixer... Jo, aquesta és una idea meva. Tu no pots enamorar-te o estimar... Tu no pots conèixer una cosa si no li poses nom. En el moment en què tu li poses un nom, ja té un concepte, ja sigui material o abstracte, però... Mm-hmm. Però
ja comences a fer-te una idea.
Ja et fas una idea, la limites, aquella cosa, mm-hmm, i li dones un concepte. Si no coneixes a una persona, no la pots estimar. Si no té nom, no la pots estimar. Aleshores, ell li dona l'oportunitat de que el conegui, de que investigui, de que sàpiga qui és, de que el conegui, i quan el conegui, ell té l'esperança i té la determinació de que ella l'estimarà. És aquí, diguéssim, el subtext o la història que va pel darrere, no?, de tot plegat. I aleshores passa la nit que tothom, ningú dorm, tots els soldats estan anant casa per casa buscant el nom del desconegut, i estan maltractant a la gent, torturant... Bueno, és terrible, perquè qualsevol cosa per descobrir el nom del desconegut. I aleshores ell, que sent com els esguerros i els soldats criden Nessun Dorma, que vol dir que ningú dormi a Pequín aquesta nit, I aleshores li diu, Nessun dorme, sí, però tu també, princesa, en la teva torre de marfil, allà sola, mira les estrelles com tremolen d'amor i d'esperança. Diu, perquè el meu misteri està clos dins meu i ningú el sabrà, només el diré a la teva boca. El diré molt amb aquesta passió tan putxiniana, i jo que entro des d'aquest punt de passió, no? I diu, quan la llum del sol l'esplendarà. I el silenci que et fa meva, no? Diguéssim, eclosionarà, i a l'alba pensaré, no? Aquest crit d'esperança, aquesta. I aleshores aquí estava previst Puccini, no?, que va escriure-ho d'una manera on l'agut final, que és un si natural, que és una nota molt aguda per un tenor, era només a passada, perquè diu l'alba vinxeró, vinxeró, vinxeró.
I
però què passa?
Cap avall.
O sigui, la fa molt ràpida, i aleshores, però què passa? Que va venir algun tenor que tenia un bon agut i es va quedar a l'agut.
Va estirar,
i va estirar, estirar, i és l'agut que tothom espera avui en dia, com ara sentirem.
Però és una llicència. És una llicència. Puccini no ho va escriure així,
no
aquesta
No ho va escriure així en absolut.
És que Marc aquí posa els pèls de punta, però sí que és cert que l'orquestra té un paper també molt important aquí.
És per una gran
posar
orquestració.
El pèls de punta, no? Només el tenor, evidentment.
Totalment.
Però
totalment. L'orquestració és magnífica, i jo crec que això s'ha de sentir en directe. Jo crec que l'efecte del directe no és comparable amb sentir-ho amb una gravació.
I hem de tenir en compte que nosaltres les gravacions que tastem aquí, el cantant d'òpera, són en directe, és en viu, amb aquesta
totalment
emoció del directe. Per cert, tu has cantat, has interpretat algun rol de Turandot en alguna ocasió?
A veure, tots hem cantat a la dutxa al Nessun Dorme,
sí,
evidentment.
Fins i tot jo ho he intentat.
Fins i tot tu, imagina't, oi? És una àrea molt famosa i me l'han demanat, i potser l'he cantat en concert, tot i que no és per la meva veu.
És que torno, és un great hits.
Que és una gran àrea d'un gran rol, que m'encantaria cantar, però la meva veu, tot i ser de tenor, té una altra classificació, com podrem parlar en el proper capítol, que és precisament sobre això, sobre la classificació de les veus masculines, i podrem entendre per què.
I podrem entendre perfectament al final, finalment, per què tu no pots cantar-ho tot.
Però sí que conec bé aquesta obra, perquè precisament en aquesta producció jo hi era, però fer un altre rol que no és el del príncep desconegut, sinó el de Pong. I és que hi ha tres personatges que es diuen Ping, Pang, Pong. Tal com sona. I efectivament
Puccini,
per riure.
Havia de ser un tio simpàtic, eh?
Bé, no, saps què passa? Que aquests tres personatges, que són com les tres ministres de Turandot, que tenen un punt, com dir-ho, còmic, evidentment, com podem entendre, i estan basats en les màscares de Comèdia de l'Arte, perquè això ja hem dit que ens havíem... És una història que també havia passat per les mans de Carlo Gozzi. Aleshores, què passa? Que aquests ping-pang-pong tenen un punt també sinistre, eh? Són els encarregats també de preparar...
La mort.
La mort o el casament, en cas que les coses vagin bé. I són potser els personatges que més canten en tota l'obra, tot i que no incideixin directament en la trama, però intenten evitar que el príncep es presenti a les proves i es lamenten de tenir que estar cada dos per tres preparant tot aquests preparatius.
Aquest home ens fa treballar.
Sí, correcte. Jo sí que he cantat el Pong en un parell o tres ocasions.
Doncs aquí finalitzem el capítol d'avui. Us convidem a visitar el web apropera.cat i allà us podreu subscriure i rebreu la newsletter. Allà us avisarem dels nous capítols del podcast. Ens acomiadem amb música, Marc.
Sí, perquè com acaba aquesta obra? A veure, la qüestió és que... Clar,
malament, no?
Doncs mira...
Aquest va ser el final que no és de Puccini.
A veure, és clar, ara sentirem... Bé, t'explico. La història estava feta, eh? I acaba malament per uns i bé per uns altres.
Ah, clar.
Diferent.
Sí. Depèn de... Sí.
Depèn.
La vida. La vida.
Què passarà? Que Liu és l'única que sap el nom del príncep desconegut i decideix, abans que segueixin fent mal a tothom o que torturin el propi príncep, no sé, la qüestió és que per salvar-lo declara saber-ho ella, saber que ella és l'única que el sap, per salvar també el Tum, el pare del príncep desconegut, que és per veu de baix, per cert, i aleshores decideix sacrificar-se davant de tothom i roba, diguéssim, una espasa i es mata abans de traicionar-se, no?, i de poder dir així, que és aquesta sigui l'heroïna sacrificada i tal, i aquí és on acabaria la música de Puccini. Però això continua. I aleshores aquí sí que... Hi ha una cosa que patina per mi una miqueta, és que aquest príncep, tot i ser tan heroic i tan... per ser un heroi, doncs, diguéssim que sí, es lamenta de la mort de Liu, però ell continua R-R,
sí, diguéssim que... amb Turandot.
Anant a per Turandot i podria haver dit el nom i haver-se sacrificat ell, no?, que total és culpa seva que estigui en aquest lío. I la pobra Liu ha de morir per culpa d'aquest noi, la seva dèria i el seu calentón. Diguéssim, no és gaire, és una mica psicòpata, tot plegat. Doncs bé, tant un com l'altre. Dios los junta, eh? Dios los cria se junten, perquè tant la Turandot com el Calaf, déu-n'hi-do. Aleshores, què passa? Que ell, d'aquí, en aquest, diguéssim, subidon d'aquesta emprenyada de la mort de Liu, diu, vine cap aquí, ja està bé d'aquest de tants romansos, tu has de ser meva, i si no ja t'ho explico jo, que ho entendràs ara mateix, i li clama un petó, i l'altre es queda a quadros, i aleshores diu, Déu meu, què serà de mi? I li confessa, mira, jo sempre he tingut por des del moment que t'he vist, perquè he vist la determinació dels herois en tu, i hi ha una cosa que m'ha remogut. I aleshores no m'has deixat indiferent. I dic, ara que m'has, diguéssim, fet aquest petó, ja ho pots saber, i ara, sisplau, marxa i deixa'm en pau. I l'altre diu, ara marxar, no, si ja ets meva, ja et dono el meu nom i la meva vida. I li diu, ara ja t'ho puc dir, ara ja que em coneixes, em dic Calaf, eh? I sóc fill de Timur. I l'altre diu, oh, sé el teu nom, que vingui aquí tothom, ja és l'alba... Ja has begut oli, ara mateix. Ara veuràs quin pas hi dona. I aleshores aquí ve tothom, i l'emperador, i Achimilani, etc. I aleshores aquí, gran sorpresa, un altre gir de guió inesperat, diu, Padre Augusto, diu, conec el nom de l'estranger. En comptes de dir el seu nom, diu, el seu nom és Amor. Amor! Oh! I tothom s'incendia, diguéssim, l'ambient, amb unes harmonies, diguéssim, totalment celestials, en el que el cor canta a l'amor, a la felicitat, i reprenen el tema del famós Vincheró, no?, de l'Alba Vincheró, d'aquest Nessun Dorma, cantat amb tota l'orquestra, amb tot el cor, i aquí sí que ho fan tal com Puccini, sentirem, el va escriure. En comptes de quedar-se a Vincheró, no fa Vincheró, Vincheró, doncs aquí diu Gloria te, Gloria te, com podrem sentir en aquest gran final d'òpera, un dels èxits més esclatants que jo mai he viscut a Sabadell, perquè és una òpera que... Tothom una vegada a la vida l'ha de veure en directe perquè jo crec que és de les que impacta.
l'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.